El govern central ha habilitat 13 dies més de pesca per garantir l'abastiment de peix i marisc per Nadal. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
De mitjana, les 30 barques d'arrossegament de les Balears poden sortir a feinejar 140 dies, als quals ara ha d'afegir aquesta assignació de jornades extraordinàries. Una notícia que reben amb alegria els pescadors després que fa dues setmanes la meitat de les barques de Bowman Orquines hagueren d'aturar per reservar dies per la campanya de Nadal. El president de la Confraria de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnin, ha explicat que, tot i aquestes restriccions, els pescadors havien planificat l'any.
Una bona alegria, és una... no mos hem de preocupar de que faltin dies, pues ara pues, mos haurem de preocupar de que sigui bon temps i que les barques puguin sortir a la mà i que hi hagi producte en el mercat.
Les confraries asseguren que els informes científics apunten a una millora de la massa pesquera, motiu pel qual confien que Europa flexibilitzi les mesures per l'any que ve. Tot d'un ampliar amb aquest anunci que arriba a les portes d'una campanya clau pels pescadors quan estan pendents d'una reunió decisiva pels sous dels funcionaris que té lloc en aquests moments, Toni Sastre, a Madrid.
Els sindicats han de respondre si accepten la proposta del Ministeri per a l'increment de l'11% en 4 anys. També està sobre la taula la històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat a les Illes rebin el mateix plus de residència que els de les Canàries.
El Consell de Mallorca ha aprovat de manera inicial els pressupostos per l'any que ve per 761 milions d'euros.
Ha estat amb els vots en contra de l'oposició un comptes que per primera vegada eliminen les subvencions a l'obra cultural balear i a joves per la llengua.
Això quan PP i Vox tornen a negociar el decret d'acceleració de projectes estratègics des de la setmana passada.
Un decret que, recordem, va tombar Vox al Parlament perquè els populars no van acceptar la proposta de vehicularitat del castellà a l'escola feta per Vox.
La dona acusada de l'incendi mortal d'Eivissa fa 2 anys nega que la nit dels fets anàs al domicili de l'ancià de 77 anys per calar-hi foc.
Ara serà el jutjat popular qui iniciï la deliberació i dictamini la innocència o culpabilitat. La Fiscalia manté per a l'acusada la petició de presó permanent revisable.
I a l'avançada del 25è, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el govern reconeix 6 entitats de les illes que treballen per la protecció i seguretat de les víctimes.
Ha estat durant un acte institucional en què la presidenta del govern, Marga Proens, ha reclamat una protecció efectiva per a les víctimes. Això quan el Ministeri d'Igualtat ha llançat la campanya del 25è enguany centrada en la violència vicària. 39 dones han estat assassinades enguany per a les seves parelles o exparelles.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha dimitit després de la condemna del Tribunal Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. Ho ampliarem després dels esports que avui tenen un clar protagonista, l'Illes Balears Palma Futsal, que ja és a Hongria preparant el partit de demà dels 8ens de final de la Champions. Xisco Ribas.
Bon vespre. El Palma Futsal disputarà demà a les 6 de l'hora baixa el partit d'anada dels 8ens de final de la Champions contra Kyiv d'Ucraïna. L'eliminatòria és a doble partit i la tornada jugarà el dia 5 de desembre al Palau d'Esports de Somos. I en futbol, el Real Mallorca tancarà la 13a jornada fora de les posicions de descens. Els vermells, malgrat la derrota a Villarreal, ocupen la 7a posició de la classificació, un punt per damunt l'Osasuna, el pròxim rival a Somos. I a la primera federació, l'UD Eivissa continua sense guanyar. Ahir empata un gol a Camp Mises contra l'Europa.
Més esports quan passin uns minuts de les 7:30. I tot i que avui les temperatures han augmentat una mica, l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís groc per mala mà les Pitiuses i el sud i llevant de Mallorca, també per fort vents a Eivissa i Formentera. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, hem començat la setmana amb una miqueta de moviment pel que fa al vent, que avui ha bufat amb força, però no ha impedit que les temperatures fossin altes. De fet, hem arribat a fregar els 21 graus al llevant de Mallorca. Seran les temperatures més altes de tota la setmana, perquè demà tornen a baixar, dimecres baixaran més, i tot això vendrà acompanyat d'un temporal marítim que serà destacable. De fet, en vista dimecres s'espera amb ones que poden arribar a superar qualque altura màxima els 10 metres a la costa nord de Menorca. Per tant, en parlarem i bastant de temporal marítim. Quant a l'estat del cel, què passarà demà? I d'entrada, a curt termini, d'aquesta pròxima matinada esperam l'arribada d'un front que pot activar algunes precipitacions que poden afectar qualsevol banda de les illes. Ja demà, durant el dia, es poden reproduir, reactivar aquests ruixats acompanyats de calabruix, però exclusivament a Menorca. La resta, en principi, lluirà bastant més el sol i, com hem comentat, amb un ambient bastant més fred que avui.
I, Dani, aquesta setmana serà la tònica general d'aquests fenòmens costaners. També ens parlaves d'ones a partir de dimecres. O la setmana després s'estabilitzarà al llarg, ja cap a dijous, divendres, i deixaríem enrere tots aquests fenòmens meteorològics adversos.
Sí, segurament cap a final de setmana deixarem de tenir aquestes ventades, però com a mínim demà, dimecres i dijous són dies assegurats d'ambient ventós, principalment dimecres, on realment esperam un temporal de primeríssima categoria al nord de les illes. Ho hem d'anar seguint.
Ho ampliarem demà i els propers dies. Gràcies, Dani, i més informació de servei. Perquè el tren de Soia ha tancat avui la temporada, reobrirà dia 1 de febrer de l'any que ve.
Durant els mesos d'hivern es duran a terme tasques de manteniment i revisions tècniques per garantir la conservació i la seguretat.
I en temps de cultura avui parlarem d'una revista de còmic en català, Cavall Fort. Sandra Martínez ha parlat amb la directora Mònica Estruc, que dijous serà a Mallorca en el marc del Còmic Nostrum. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7:06. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha habilitat 13 dies més de pesca per les barques d'arrossegament del Mediterrani per garantir l'abastiment de peix i marisc per les festes de Nadal. De mitjana, els vaixells han sortit a feinejar uns 130 dies, als quals ara han d'afegir aquesta assignació de jornades extraordinàries.
El president de la Confraria de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnin, ha explicat que, tot i aquestes restriccions, els pescadors havien planificat l'any per poder abastir de peix fresc en les dates més assenyalades, com les de Nadal.
Gestionar semisèrie és molt complicat i 140 dies a lo llarg d'un any és complicat de gestionar i de repartir. La gent intentava ser molt efectiu en quants dies de la manera que els empleava. L'estiu són bones èpoques, les festes de Nadal.
Recordem que fa 2 setmanes la meitat de les barques de bau menorquines estaven amarrades per reservar dies per poder sortir a la mà en plena campanya de Nadal i garantir el peix fresc a la taula. Les confraries asseguren que els informes científics apunten a una millora de la massa pesquera, motiu pel qual confien en que Europa flexibilitzi les mesures per a l'any que ve.
Ministre, el que ha dit avui és que pinta millor que enguany. El 2026, pues, si s'han atrevit a mullar dies a final de temporada, és perquè la informació científica que tenen és bona, perquè si la informació científica fos dolenta, ja t'he dit jo que no haguéssim mullat dies.
El ministre d'Agricultura, Lluís Planes, ha assegurat que aquests dies extres permeten oferir a les tripulacions certesa, estabilitat i capacitat de planificació per afrontar amb garanties els darrers mesos de l'any.
Descartamos cualquier posibilidad que incluso en otras circunstancias me parecía muy difícil, pero en fin, cualquier posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de pescado o de marisco durante estas Navidades.
Aquesta mesura beneficia un total de 557 vaixells de la Mediterrània, 30 les Balears i els seus entorns costaners, en una època clau en la venda de peix i de gran importància econòmica.
I els pescadors professionals de Formentera demanen que s'ampliï la reserva marina a aigües exteriors al sud de Formentera per protegir espècies autòctones de les Balears enfront de grans flotes. Ho explica Ivan Pérez, patró major de la confraria de l'illa.
Li afecta les barques de cerco que venen de la península per un permís especial que els hi va dar el nostre ministeri. Si nosaltres poguéssim fer reserva a baix fons o sur de Formentera, aquestes barques no hi podrien entrar-hi, sobretot per una sola espècie que se sirvi. Se sirvi, ens trobam en que aquesta gent, quan arriba el moment, se'ls emporta, les reagrupa fent llum i se les emporta cap a la península, i llavors veus a peixaters d'aquí comprant sírvia a la península pescada en Baleares.
I en l'àmbit laboral, en aquesta hora estan pendents d'una reunió que es du a terme a Madrid sobre la pujada del sou dels funcionaris. Els sindicats UGT, Comissions Obreres i el CSI fan de respondre si accepten la proposta del Ministeri per a l'increment de l'11% en 4 anys.
També està damunt la taula la històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat a les Illes rebin la mateixa indemnització per raó de residència insular que els de les Canàries. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha demanat al govern estatal que tingui en compte les especificitats de les Balears. Cabré ha recordat que en l'àmbit autonòmic s'han descongelat salaris i que s'han començat a pagar els endarreriments.
I després també hi ha indemnització per residència per contemplar la insularitat, la doble i la triple insularitat. Pues faríem una crida també en el govern d'Espanya, que sabem que avui té aquesta reunió, a que miri la situació de Balears, que necessitem, que tenim els serveis també de l'administració general tensionats i que, pues, que s'animin a mirar un poc la feina que s'ha fet aquí perquè sí que és possible.
La proposta que ara es planteja de plus d'insularitat suposaria que els funcionaris de Mallorca cobrarien fins a 110 euros mensuals de plus de residència i els de Menorca, Eivissa i Formentera fins a 410. Fernando Martorell, el secretari de l'administració de l'Estat UGT a les Illes, aposta per acceptar l'acord.
Nosaltres acceptaríem, en principi, aquesta oferta de l'administració. Ara veurem els companys dels altres sindicats com ho veuen i si efectivament acompanyaran aquest sí nostre.
Els sindicats Comissions Obreres no ha donat a conèixer la seva opinió i el CESIF és escèptic respecte de la darrera proposta del Ministeri.
I la vaga dels treballadors de les oficines municipal de Palma ha estat secundada pel 90% segons els sindicats. Mig centenar de treballadors s'han concentrat avui a les portes de l'oficina d'atenció al ciutadà de Cort, l'única oberta al públic. Una convocatòria que també han secundat els treballadors del 010 al telèfon d'atenció la ciutadania municipal, que aquest dilluns només ha tingut 2 empleats per atendre'l.
Reclamen més personal, més mitjans, millors sistemes i més formació per poder atendre els ciutadans a unes oficines on, en algun cas, es registren esperes que superen 1 hora i 10 minuts. També demanen l'actualització del complement específic que perceben que no s'ha actualitzat en 36 anys. Mateu Terrassa és el delegat d'UGT a l'Ajuntament de Palma.
El ciudadano, como es normal, se queja, y el funcionario que hace, que también es ciudadano, quiere arreglar, pero no puede. La impotencia de no poder arreglar y dar un buen servicio al ciudadano porque hay un caos en el ASOAX. Y es cara al público. El problema es que es cara al público y es difícil.
Els treballadors asseguren que si Cort no atén les reivindicacions, continuaran amb les protestes. De fet, no tenen cap reunió més prevista amb l'administració. El batle Jaime Martínez assegura que l'Ajuntament està compromès amb els seus treballadors i diu que estan avaluant tots els llocs de feina del consistori.
Jo ho lament profundament perquè l'Ajuntament de Palma, l'actual equip de govern i jo com a batle, és la primera vegada que, a més, hem oferit una millora del 50% del complement específic a les OACs, que no és suficient, però és que legalment mos permeten aquests moments i tenim prevista una valoració de llocs de feina de tot l'Ajuntament previst per l'any que ve, que ja està incorporat en el pressupost.
I Telefònica ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per a 5.300 treballadors de les seves 3 filials principals i Movistar Plus. Aquí a les Balears, un total de 180 persones treballen per la companyia. El darrer ERO que va fer l'empresa entre 2023 i 2024 va acabar amb la sortida de 3.420 treballadors. És un 30% manco dels més de 5.000 que proposaven en començar les negociacions.
Un dels sindicats que s'haurà negociat és UGT, la seva delegada a les Balears, Sonia Moros, assegura que estan a l'espera de conèixer la proposta de l'empresa. El sindicat, però, aposta perquè totes les baixes siguin també incentivades, sobretot a través de prejubilacions i altres fórmules. També proposen acordar un conveni per protegir els drets dels treballadors que quedin fins que acabi el pla estratègic l'any 2030.
Este ERE se engloba dentro del plan estratégico que se presentó a primeros de noviembre. Entonces, desde UGT lo que pedimos es, primero, que las medidas no sean traumáticas, que sean primordialmente voluntarios y que todas estas empresas estén amparadas por un convenio hasta 2030, por toda la duración del plan estratégico que se presentó.
I Inspecció de Treball ha fet de més 16.400 actuacions en el darrer any. Gran part de les inspeccions han tingut a veure amb irregularitats en la contractació. Aina Morales.
Treball calcula que arran d'aquestes actuacions 223 contractes han passat de temporals a fixos ordinaris i 1.088 s'han transformat de fixos discontinus a fixos ordinaris. També s'han detectat contractacions temporals no adequades. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha anunciat una campanya, a més, contra la contractació fraudulenta a temps parcial.
És a dir, aquells contractes que se fan contractes a temps parcial però amb un caire un poc fraudulent, perquè en el final, en les hores extraordinàries que se fan fer, en el final estan amagant una contratació a jornada completa. Abarcarem 158.759 contractes de treball.
Pel que fa a la sinistralitat laboral, durant l'estiu, l'època de l'any amb més gent fent feina i vivint a les Balears, ha baixat també. Entre juliol i setembre hi ha hagut un miler d'accidents manco que l'any passat, que en percentatge és un descens del 9,6. N'hi ha hagut 3 de mortals fins al 30 de setembre, la meitat dels quals han estat in itinere.
Són les 7:15.
Levanta la voz ante la violencia contra las mujeres. L'Ajuntament de Palma ofrece apoyo integral a las víctimas y promueve una sociedad más justa e igualitaria.
Porque las violencias contra las mujeres se encuentran en todos los ámbitos, familiar, laboral, de ocio, íntimo. Con el compromiso de todo el mundo respondemos ante la violencia contra las mujeres.
Ajuntament de Palma es igualdad.
El Consell de Mallorca obre les portes del Centre Libertas.
Un servei d'atenció psicològica, social i jurídica a dones víctimes de violència sexual i a les persones del seu entorn.
Som a la planta 13 de la Torre a Cima de Palma, de dilluns a divendres de 8 a 8 i tots els dies de l'any, les 24 hores, al 984-2310.
Perquè davant la violència sexual no estàs tota sola.
Entra, t'acompanyem. Centre Libertas.
Un projecte del Consell de Mallorca.
Finançat amb fons europeus Next Generation.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Parlem ara de política. PP i Vots tornen a negociar el decret d'acceleració de projectes estratègics des de la setmana passada, un decret que, recordem, va tombar vots al Parlament perquè els populars no van acceptar la proposta de vehicularitat del castellà a l'escola feta per Vots. Marta Puyalto.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, assegura que els dos grups han reprès les negociacions per recuperar aquest decret, que també tornaria a preveure l'encaix legal per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
Seguim negociant el global del decret d'acceleració que Vots, per caprici de la senyora Canyadas, mor va tombar. Els detalls de la negociació, perquè som els primers interessats en que surti bé, ja saben que els anunciarem.
Una postura que contrasta amb les declaracions de Vox, però també dels socialistes, quant a una altra negociació que està en marxa amb el govern, la del sostre de despesa no financera, que permetria la tramitació d'uns nous pressupostos. Les dues úniques formacions que han accedit a parlar-ne estan convençudes que l'executiu de Proens no té cap intenció d'arribar a un acord. El portaveu socialista Iago Negreira i la de Vox, Manuela Canyadas, es mostren perplexos davant l'estratègia negociadora del govern.
Jamás he visto una negociación así, jamás, que es intentar por todos los medios que no se acuerde, incluso aunque te lo pongan fácil, aunque te digan, mira, vamos a aprobar leyes que prometió Proens, pero es que ni así. Lo que quieren es, como sea, que no haya un acuerdo.
Nos llama poderosamente la atención que el Partido Popular busque un acuerdo de techo de gasto y presupuestos con el Partido Socialista, con el mismo PSOE que ha gobernado Baleares durante 8 años y ha destrozado nuestras islas económicamente hablando.
I més per Mallorca, acusa el govern de defensar interessos partidistes en el darrer Consell de Política Fiscal i Financera amb el govern espanyol. Lluís Apesteguía creu que PP i PSOE estan alineats amb la intenció de mantenir l'statu quo i no per aconseguir un repartiment més just entre autonomies que serviria, diu, per invertir més en l'estat del benestar.
Significaria que cada any podríem construir 90 escoles. 90 escoles cada any que no construïm perquè el Partit Popular i el PSOE no volen canviar el sistema de finançament.
El Parlament commemorarà el 25N aquest dimarts amb un acte al qual tots els grups han confirmat l'assistència.
I el Consell de Mallorca ha aprovat avui de manera inicial els pressupostos per l'any que ve per 761 milions d'euros, un increment del 10% respecte dels d'enguany. Ha estat amb els vots en contra de l'oposició, uns comptes que l'equip de govern destaca com els més socials i els més elevats de la història. El grup d'Esquerra i també el PI critiquen Maria Eugènia Quegles el que consideren una submissió del PP a vots.
Tot i que el resultat de la votació ha estat el que s'esperava i finalment
finalment ha superat la primera barrera de la tramitació, el debat d'aquest dilluns ha començat intens i amb la potser no tan esperada intervenció del PI, que ha dit no a uns comptes que ha titllat de pobres i sense esperit per estar, diuen, supeditats a vots i trair qüestions com la llengua. És Antoni Sales.
I pobres d'esperit són perquè vostè ha triat pactar l'ultradreta, vostè ha triat pactar qui nega la violència masclista, en qui nega el canvi climàtic, en qui xerren amb odi de la gent que no és com ells o dels que no han tingut tanta sort. I vostè ha triat pactar amb qui li fa nosa la nostra llengua.
Unes crítiques a les que la popular Núria Riera ha respost atacant directament la formació i el seu portaveu.
Senyor Sales, crida l'atenció sentir-lo xerrar de pobresa d'esperit i de magró en el PI. No sé si vostè és més indicat per donar lliçons de múscul polític. Crec que per molt que cridi, perquè l'han sentit cridar molt en aquesta primera intervenció, no el sentiran més a Mallorca. Vostè ha firmat ja l'acte de defunció del PI. Per tant, nosaltres li donam el condol.
El vot en contra del PI s'hi ha sumat també el de la resta de l'oposició, que també considera que el PP s'ha venut a vots. La portaveu socialista Catalina Cledera ha criticat sobretot la retirada de la subvenció en directe a l'obra cultural balear i Joves per la Llengua i l'absència, afirma, d'un pla per combatre l'oferta turística il·legal.
Hem de fer molt més esforç per combatre les desigualtats que s'estan produint en aquesta terra. No són els pressupostos més socials i, a més, estan tenyits de racisme per mandat de vots. Una vegada més, tornen a fer pressupostos racistes per missatge d'odi de vots.
Els ecosobiranistes, per la seva part, asseguren que els pressupostos no responen a les necessitats dels ciutadans i que l'equip de govern insular no té projecte ni direcció. És la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló.
Aquests pressupostos són literalment el preu de la submissió permanent a vots. Una submissió política, ideològica i moral. Una submissió que es tradueix en retallades, en persecucions simbòliques i en regressió social i abandonament institucional.
Per la seva part, Vox celebra l'aprovació d'un compte que afirma són sòlids, diuen, i prioritzen els mallorquins. També ha criticat l'oposició per una actitud que considera hipòcrita. És Toni Gili.
Perquè si analitzem les enmiendes parcials, vemos como el Partido Socialista solo cuestiona el 18%, MES solo cuestiona el 12% y el PI solo el 4%. El promedio de la oposición hace que estén de acuerdo con un 90% de los presupuestos que ha presentado este equipo de gobierno.
Ara queda pendent l'aprovació definitiva que està programada a finals de desembre.
Arriba al Teatre Principal d'Inca la integral de suites per cello de Bach, interpretades per Miquel Àngel Aguiló. Una proposta que uneix la música clàssica amb la dansa, les arts visuals i el videoart al voltant d'una gàbia de metacrilat. En la primera sessió, el 28 de novembre a les 20 hores, Aguiló comparteix escena amb l'artista visual Susa 33 i la ballarina Mar Aguiló. Un format íntim que reflexiona sobre la solitud i el moviment. Reserva l'entrada al web del teatre.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
A motiu del 25è en el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el govern ha rendit homenatge avui a 6 entitats de les illes que treballen en la seguretat i la protecció de les víctimes de violència masclista.
Ha estat durant un acte institucional en què la presidenta del govern, Marga Proens, ha reclamat una protecció efectiva per a les víctimes.
Una protecció que precisament enguany hem de reivindicar i reclamar, que ha de ser efectiva, que no ens podem permetre escletxes, que quan passa això, els responsables no podem minimitzar aquests efectes ni desentendre'ns, sinó que s'han d'assumir responsabilitats.
Entre els guardonats hi ha la Unitat de Protecció Familiar de la Policia Local de Palma, la Guàrdia Civil de Menorca i la seva Sala Amable, el Punt d'Informació de Formentera, també el Centre de Crisi d'Eivissa per Dones que han patit violències sexuals i el Servei de 24 Hores de l'IBEDONA i la FELIP. La directora de l'IBEDONA, Cati Salom, ha posat el focus en la formació de la judicatura i el nombre d'efectius policials.
perquè la protecció de les víctimes requereix recursos humans suficients, formats i disponibles. Exigir una formació avaluable i obligatori per tota la judicatura.
D'ençà de l'any 2003, 1.334 dones han estat assassinades en mans de les seves parelles o exparelles a l'estat espanyol, 46 a les Balears, la darrera, Ana Joana, de 79 anys, a Puigpunyent, el passat mes de març.
I els socialistes demanen al PP unitat i fermesa en les polítiques contra la violència a les dones. A l'acte Violència de Gènere, una qüestió d'Estat, la presidenta de la Comissió de Seguiment del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere en el Congrés, Lídia Guinart, explica la importància de la unitat dels partits contra aquesta xacra. Aquest compromís polític es va ratificar aquest 2025 amb la signatura de totes les forces parlamentàries manco vots.
És per aquest motiu que la responsable d'Igualtat del PSIP, Milena Herrera, demana un esforç addicional a les institucions de les Balears perquè fins ara assegura el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere ha estat una eina fonamental per la lluita contra el masclisme.
Demanar a totes les institucions i molt especialment a la dreta de la senyora Proens que facin un esforç addicional, perquè el que estan veient és que s'estan descafeinant totes les polítiques d'igualtat i totes les polítiques contra la violència masclista que s'havien treballat molt durant la passada legislatura. Ara tenim més pressupost que mai, tenim aquest acord polític que ens hauria, com dic, de concernir a tots i el que trobam és que hi ha mesures que s'estan retardant i que s'estan desdibuixant aquestes polítiques.
En el cas de les Balears, consideren que retarda el pla d'ecoeducació, la compensació per a les retallades a les beques menjador per fills de dones maltractades i el segon pla contra el tràfic de dones en situació d'explotació sexual. Pel que fa al Pacte d'Estat, la presidenta de la Comissió de Seguiment al Congrés ha explicat que amb la renovació del compromís polític amb les dones s'han introduït noves línies d'acció contra la violència econòmica, la digital i la vicària, que es convertiran en llei l'any que ve. Lídia Guinart no entén que el PP s'hagi negat a signar el manifest històric del 25N a tots els ajuntaments a partir de l'acord a la Federació de Municipis i Províncies per la crisi de les polseres.
Són, sota el nostre punt de vista, excuses barates perquè el PP el que està fent, malauradament i malgrat haver signat el pacte, és una deriva molt perillosa cap a l'ultradreta i cedint a les pressions de Vox pels interessos que són sobradament coneguts.
Guinart espera que aquesta tensió no es traslladi al Congrés perquè el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere és un compromís que, diu, va més enllà de qui governi en cada moment i afegeix, a part de signar-se, s'ha de complir. El pacte està dotat amb 1.500 milions d'euros.
I el Partit Popular ha organitzat un acte amb motiu del dia per l'eliminació de la violència contra les dones, un col·loqui en el qual el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicat el PP com un partit a l'avantguarda de la defensa del dret de les dones enfront d'un govern estatal que, ha dit, ha fallat a totes les dones.
Este gobierno que se ha vanagloriado muchas veces de ser el más feminista de la historia ha fallado a todas las mujeres y muy especialmente a las víctimas. Este gobierno puso en marcha la chapuza de la ley del solo sí es sí que benefició a más de 1.400 violadores y pederastas. Este gobierno es el de la chapuza de las pulseras antimaltrato con un efecto devastador porque ha quebrado la confianza de muchas mujeres en el sistema.
Tot això quan el Ministeri d'Igualtat ha presentat la campanya centrada en guany, la campanya del 25N, centrada en la violència vicària, en la que el maltractador exerceix sobre l'entorn afectiu de la dona per fer-li mal, com per exemple en els seus fills.
Una campanya amb un vídeo molt dur en el qual l'actriu Esther Expósito recrea les explicacions d'una dona que participa, innocentment, en una recerca del tresor macabre per part d'un maltractador perquè la seva víctima, desesperada, trobi a la seva filla petita.
Ojalá quieras pasar el resto de tu vida con él. Porque si no, Matías se va a poner muy triste. Y nunca más verás tu tesoro.
Són 6 minuts d'una història esgarrifosa sobre com un pare segresta una menor i amenaça la dona de no tornar a veure la seva filla si no torna amb ell. Vídeo fet amb motiu de l'elaboració imminent de la primera llei del món específica per combatre aquest tipus de violència masclista. Ana Redondo és ministra d'Igualtat.
Se ha cobrado la vida desde que hay registros de 65 niños y niñas. Este mismo año, 3 niños y niñas han sido asesinadas por violencia vicaria.
Els 65 infants morts per aquesta crueltat des que estan en registres són només la punta d'un iceberg d'un patiment extrem i silenciat. És un tipus de violència, segons Ana Redondo, que no és inevitable, es pot prevenir, detectar i detenir.
I en el marc d'aquesta setmana del 25N, han conegut que el 6è macroestudi de violència de gènere Tolerància Zero apunta que els joves de 16 a 21 anys són els manco conscienciats contra la violència masclista.
Un 11% dels homes creu que obligar la parella a tenir relacions sexuals no és violència de gènere i un 14% no pensa que empènyer o colpejar després d'una discussió sigui maltractament. Són dades publicades per la Fundació Mutua Madrilenya i Antena 3 Notícies amb motiu del 25N.
I de la plana laboral, el Col·legi Oficial de Psicòleg de les Balears diu que estan en una situació límit per atendre les víctimes de violència masclista.
Denuncien la precarietat d'algun dels dispositius en què fan feina, la falta d'estabilitat contractual i l'alta rotació del personal. També que els professionals que atenen dones i nins que pateixen violència de gènere han d'entendre una quantitat de casos superior a la recomanable. El COPIP assenyala l'innegable impacte emocional d'aquesta feina que pot derivar en fatiga per compensació.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El Ministeri ha habilitat 13 dies més de pesca enguany a les barques d'arrossegament per garantir l'abastiment de peix i marisc per Nadal.
A les Balears, de mitjana, els dies que poden sortir a pescar són 140. Els pescadors han rebut l'ampliació amb satisfacció, ja que fa dues setmanes la meitat de les barques de bau menorquines hagueren d'aturar per reservar dies per a la campanya de Nadal. El president de la Confraria de Pescadors de les Balears és Domingo Bonnin.
Una bona alegria, és una... no mos hem de preocupar de que faltin dies, doncs ara doncs mos haurem de preocupar de que sigui bon temps i que les barques puguin sortir a la mà i que hi hagi producte en el mercat.
Les confraries asseguren que els informes científics apunten a una millora de la massa pesquera, motiu pel qual confien en que Europa flexibilitzi les mesures per a l'any que ve.
Pendents d'una reunió decisiva pel sou dels funcionaris que té lloc en aquests moments a Madrid.
Els sindicats han de respondre si accepten la proposta del Ministeri per a l'increment de l'11% en 4 anys. També està damunt la taula la històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat a les Illes rebin el mateix plus de residència que els de les Canàries.
El Consell de Mallorca ha aprovat de manera inicial els pressupostos per l'any que ve per 761 milions d'euros.
Ha estat amb el vots en contra de l'oposició uns comptes que per primera vegada eliminen les subvencions a l'obra cultural balear i a Joves per la Llengua.
La dona acusada de l'incendi mortal d'Eivissa ara fa 2 anys nega que la nit dels fets anàs al domicili de l'ancià de 77 anys per calar-hi foc.
Ara serà el jurat popular qui iniciï la deliberació i dictamini la innocència o culpabilitat. La fiscalia manté per ara per a l'acusada la petició de presó permanent revisable.
Tenemos muchos indicios, una explicación inverosímil, para mi criterio, una coartada inverosímil de Isabel, porque no la declaró hace 2 años y 3 meses. Pues entendemos que la conclusión lógica como prueba de indicios es la culpabilidad de Isabel.
Passen 2 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que així corre i vas començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal perquè es troba ja a Hongria preparant el partit de demà dels 8ens de final de la Champions.
Bon vespre, Antonio Vadillo. Juguen demà el partit d'anada dels 8ens de final de la Champions contra Khitkiv d'Ucraïna. L'eliminatòria és a doble partit. Aquest primer enfrontament es disputarà demà dimarts a les 6 de l'hora baixa a Hongria per mort del conflicte bèl·lic i la tornada el dia 5 de desembre al Palau d'Esports de Somos. Allà a Debrecen, Hongria, connectam amb el nostre enviat especial, Gavi Fortesa. Gavi, bon vespre.
Bon vespre. Des de Baret Lluifalo, Hongria, on l'Illes Balears Palma Futsal du a terme en aquesta sessió d'entrenament, la segona del dia, aquí preparant el partit de demà a partir de les 6 contra el Hit d'Ucraïna. En aquest entrenament, el porter Denis i el pivot Allison han estat els únics que han fet una mica de feina a part abans de començar la sessió, a part de la resta de l'equip. Tenim aquí gent al costat, per mort d'unes molèsties que no semblen massa importants. El Palma no se'n refia de l'equip ucraïnès, que de moment no coneix la derrota aquesta temporada ni a la seva Lliga ni tampoc a la Champions. Demà de matí haurà sessió de vídeo, dinar prest i a les 3:30 sortida de Debrecen, on està l'hotel de concentració, cap al pavelló Palfi Isvan Rendevenisarnok. De moment, encara entrenant l'equip damunt la pista, donant ordres a Antonio Vadillo, molt bon ambient a l'equip i a l'expedició i confiança en el partit de demà per aconseguir un bon resultat de cara al partit de tornada dia 5.
I de moltes gràcies, Gavi. Escoltam ara el president del Palma Futsal, José Tirado, que ha parlat del nou format de la competició.
Bueno, a mí me gusta, la verdad, el formato. Yo lo, creo que lo veo más Liga de Campeones, ¿no? Octavos de final, a ida y vuelta, y creo que son finales. Ahora ya son finales todos los partidos a partir de ahora, y yo creo que eso hace que sea un aliciente, que evidentemente aquí tener un partido malo te complica la eliminatoria. Evidentemente vamos a jugar una final, tenemos que intentar salir de Hungría con el mejor resultado posible, y somos conscientes que jugamos contra un gran equipo, que ya lo vimos aquí hace 2 años.
José Tirado también ha hablado del rival.
Que es fuerte, que sabemos que a nivel competitivo es sobre todo un rival muy físico, con una portería espectacular, y que es un equipo que en su liga pues sobradamente está marcando diferencia, ¿no?
I en futbol, el Real Mallorca tanca la 13a jornada 16 en 12 punts i fora de la zona de descens, tot i la derrota del dissabte al camp del Villarreal per 2-1. El Mallorca afrontarà a partir de dissabte que ve, quan rebrà l'Osasuna Son Moix, un calendari ben ajustat i exigent en 3 partits en 7 dies. El dimarts, dia 2, jugarà contra el Numancia la segona ronda de la Copa del Rei i divendres, dia 5, visitarà el Real Oviedo en Lliga. I avui es tancarà aquesta jornada a Cornellà en l'Espanyol Sevilla, partit que començarà a les 9 del vespre. A la Primera Federació, l'entrenador Miguel Álvarez continua una jornada més sense guanyar l'U d'Eivissa. Ahir empata un gol contra l'Europa a Can Misses. Escoltant l'entrenador de l'U d'Eivissa, Miguel Álvarez, parlant sobre l'empat contra l'Europa.
La primera parte es injusta y no la intentabas con el 0-1, y luego pues el jugador cuando sale, la situación que está, pues sale más precipitado y juega a veces más con el corazón que con la cabeza. Hay que quedarse con la respuesta del equipo en la segunda parte. Seguramente en otro momento el equipo no hubiera acabado como estamos acabando en el campo contrario, metiendo al rival en su área. Vendés que ve el equipo mejor, que trabajamos muy, muy bien y llevamos 4 empates seguidos, pues nadie te lo compra.
L'U d'Eivissa té 15 punts i es troba només una posició per damunt del descens. I a la segona federació, l'Atleti Balears va guanyar el derbi contra el Poblense per 2-1. Tot i la derrota, el Poblense segueix líder del grup amb 24 punts, 3 més que el Barcelona Atlètic i l'Atleti Balears. Pel que fa a la resta de representants balears, la Societat Esportiva Eivissa va guanyar per 1-0 el Girona B, empat sense gols entre Andrats i Espanyol B i derrota per 2-0 del Porreres contra l'Alcoià. Cata Coll i Mariona Caldentella, la selecció espanyola femenina, es troben en aquests moments entrenant a Las Rozas a les ordres de Sonia Bermúdez. Les mallorquines, en la resta del combinat espanyol, preparen la final de la Nations League contra Alemanya, que es disputarà a doble partit. Per una banda, el partit d'anada jugarà aquest divendres a les 8:30 del vespre a Kaiserslautern i la tornada serà el 2 de desembre a les 6:30 de l'hora baixa a l'Estadi Metropolitano. En tennis, Espanya amb el mallorquí Jaume Munar s'ha quedat a les portes de guanyar la Copa d'Eivissa a Bolònia. El combinat espanyol va caure amb orgull per 2-0 contra l'anfitriona Itàlia i s'han hagut de conformar amb el subcampionat de la Copa Davis. Després de la derrota, el capità David Ferrer va fer aquesta valoració.
Es que no lo veo para nada un drama. Lo veo como algo buenísimo, que hayan conseguido poder estar tan cerca de ganar la 7ª enseladera para nuestro país. Y al final esto es deporte y tenemos que aceptarlo, no pasa nada. Es lo que les digo a ellos, que por ganar la Copa no les va a cambiar nada la vida, pero las emociones que han vivido esta semana, eso lo van a tener ellos para toda la vida. Y eso es buenísimo.
L'equip espanyol va rebre també la felicitació de l'extenista Rafael Nadal a les xarxes socials. El manacorí, guanyador de 5 Copes Davis, va donar l'enhorabona a tots els membres de l'equip espanyol després d'una gran setmana. I en bàsquet, pel que fa als equips balears de primera FEB, només l'Èstia Menorca va aconseguir la victòria. Els menorquins s'imposaren per 67-75 contra l'Oviedo. El Figuí Palma va perdre per 99-89 contra l'Obradoiro i el Pamer Bàsquet va caure a la pista del Melilla per 90-76 i continua coé a la classificació. Pel que fa als líders de la Lliga Femenina Challenge, victòria de l'Azul Marino per 60-82 contra el Cajasol Sevilla. Les mallorquines continuen impecables, 9 victòries en 9 partits disputats. I acabam amb 2 apunts en handbol masculí, derrota de l'handbol Mallorca per 31-27 contra l'Àguiles. I en ciclisme, el campió del món, Albert Torres, ha rebut un homenatge a aquesta hora baixa al Teatre Casino de Ciutadella. I l'Ajuntament donarà el nom del ciclista menorquí al pavelló municipal.
Gràcies, Xisco. 21 minuts per arribar a les 8.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Son Oms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs 2 entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El judici per l'incendi mortal de Ses Països ha recollit avui la declaració de l'acusada que ha negat que la nit dels fets anés al domicili de l'ancià de 77 anys per calar-hi foc. Ara serà el jurat popular que iniciï la deliberació i dictamini la innocència o culpabilitat de l'única sospitosa, Dani Manau.
Isabel Castaño només ha respost les preguntes de la seva advocada sense atendre les qüestions del Ministeri Fiscal ni de l'acusació particular. Ha negat que la nit dels fets s'acostés al domicili de la víctima a Ses Països, tot i les gravacions de diverses càmeres que la situen en aquella direcció.
¿Usted se reconoce en esas imágenes?
En algunas, solamente en algunas.
¿Podría especificar en cuál?
En algunas que se me ve claro, pero en otras no se me ve nada.
També ha dit que no tenia claus del domicili i ha afegit que solia sortir a caminar de nit per evitar les amenaces d'una parella anterior. Ha reconegut que havia cuidat la víctima, de 77 anys, però que no havia cobrat per fer-ho ni mai havia demanat diners a canvi. En els al·legats finals, el Ministeri Fiscal ha remarcat que una vintena d'indicis apunten a la culpabilitat de l'acusada, per la qual demana presó permanent revisable.
Tenemos muchos indicios, una explicación inverosímil, para mi criterio, una coartada inverosímil de Isabel, porque no la declaró hace 2 años y 3 meses. Pues entendemos que la conclusión lógica como prueba de indicios es la culpabilidad de Isabel.
L'acusació particular ha destacat el silenci de la dona i la defensa sosté que no hi ha proves directes ni indicis concloents. Demà, el jurat popular començarà les deliberacions per emetre el veredicte d'innocent o culpable.
I l'Audiència Provincial de Palma jutja entre avui i demà l'exbalessa de Petra Caterina Mas, de Més per Mallorca. Mas està acusada d'haver afavorit el seu marit durant la seva etapa al capdavant de l'Ajuntament. La causa es remunta a una presumpta infracció urbanística per la construcció d'una nau sense llicència. Segons l'actual consistori, hauria deixat caducar intencionadament una sanció de 58.000 euros contra el seu home quan governava.
La Fiscalia, però, considera que els fets no constitueixen cap delicte i per
per això demana la lliure absolució. En canvi, l'Ajuntament de Petra manté l'acusació i sol·licita una condemna de 4 anys i mig de presó, 31 anys d'inhabilitació, una multa de 100.000 euros i una indemnització de 50.000. L'exalcalde va dimitir del seu càrrec al Consell de Mallorca l'any 2020, després de ser processada.
I a Palma ha quedat detingut un home per colpejar la seva parella amb un pot de vidre i deixar-la en dificultat per respirar a causa de la sang que li va produir. Està acusat com a presumpte autor d'un delicte de lesions en l'àmbit de la violència de gènere. Els fets varen ocórrer la matinada de diumenge.
En arribar, els agents varen trobar molta sang en el replà d'un pis i una dona malferida que realitzava gestos de no poder respirar i al seu costat la parella sense immutar-se. La dona va ser traslladada en ambulància a un centre hospitalari amb una possible la fractura del septe nasal, diversos talls en la boca i un traumatisme cranioencefàlic. Un veí va explicar als agents que havia escoltat minuts abans una discussió, cops, crits i el plor d'una dona.
Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. És gratuït i no deixa rastre sempre que s'esborri del registre de telefonades.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Creix la febre dels crèdits personal per afrontar les despeses de Nadal i també del Black Friday. Tot i que no hi ha xifres concretes que acreditin aquesta tendència, si hi ha la confirmació per part dels bancs i de les associacions de consumidors que aquests préstecs ràpids es consoliden entre la població. Els experts alerten del sobreendeutament que això suposa per a les famílies.
Molts dels anuncis de crèdit personal ofereixen interessos baixos, però també de molts elevats que superen de molt el recomanat pel Banc d'Espanya i que poden arribar al 30%. Bussejant per la xarxa en trobam de tota mena, també de bancs de renom que cobren a l'usuari fins a 14.000 euros extrets sobre el preu del préstec. Cristina Borrallo, presidenta d'Asufin, l'Associació d'Usuaris Financers de les Balears.
Que això arriba a ser usura, perquè veiem que hi ha TAEs inclús del 300%, és a dir, caure amb això... Pues sí que és vera que tu pots arribar en aquella campanya de Nadal i comprar aquelles coses que volies, però que sàpigues que estaràs molt de temps pagant aquest crèdit i, a més, un tipus d'interès segurament que sigui usurari.
Alfonso Rodríguez, el president de l'Associació de Consumidors de Consubal, demana a la població que no compri més del necessari i que es limiti als productes que pot pagar, que no s'endeuti. També que, en cas d'haver de demanar un crèdit, el demani al banc, no a les entitats pseudobancàries.
Alguien nos dijo que lo habíamos pasado muy mal y que teníamos que ser muy felices y que teníamos la felicidad la íbamos a alcanzar con el consumo. Y esto lo que está haciendo es eso, que estemos consumiendo cosas por encima de nuestras posibilidades y sobre todo por encima de nuestras necesidades.
Les associacions de consumidors coincideixen a demanar responsabilitat als usuaris, però sobretot a les grans superfícies, als bancs i les entitats pseudofinanceres perquè no ofereixin préstecs amb unes condicions de retorn inassumibles i també que poden arribar a triplicar el preu del producte, és a dir, que al final surt 3 vegades més car que sense finançament.
I el 43% de la població escolar d'entre 3 i 5 anys s'ha vacunat contra la grip als centres educatius de les Illes. Salut considera que les xifres són bones, ja que suposa que s'ha multiplicat per 10 el nombre d'infants que s'han immunitzat contra la grip si es compara amb xifres del curs anterior. Carme Moreno.
L'any passat es va dur a terme un pla pilot a determinats centres i l'actual curs la campanya contra la grip s'ha estès a tots els centres educatius de les Balears. Destaquen sobretot els bons resultats de Menorca, on s'ha vacunat el 53% de la població escolar. És la consellera de Salut, Manuela García.
Creo que es un éxito global de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues fundamentalmente estamos muy contentos porque el primer mensaje que queríamos dar es que partíamos de unas cifras muy bajas, partíamos de una tendencia, no solo las cifras que ya eran preocupantes, sino la tendencia continua a la baja y que realmente eso pues se ha revertido.
La campanya es mantindrà els pròxims anys i es vol millorar la comunicació i la coordinació. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Acostar la vacunació en els centres educatius a les famílies és acostar-ho a la totalitat de l'alumnat de les Illes Balears, de tot tipus, de tota condició, i per tant crec que això és una mesura molt positiva. Primer de tot perquè conciliam, com ha dit la consellera de Salut, vida familiar i laboral.
La campanya va acabar el passat dia 17 de novembre. Les xifres encara no són definitives, ja que Salut fa una repesca a tots els centres educatius.
I la comunitat educativa de 0 a 3 anys de Menorca demana la paralització del futur decret de 0 a 3 del govern que ha de regular els menjadors escolars. Eva Bordó és membre del col·lectiu Menorca 03.
Realment posa en perill la seva salut tant física com emocional. Ja hi ha estudis que relacionen problemes de conducta alimentària a l'adolescència per experiències viscudes negativament en els moments de menjar de primera infància.
I la coordinadora de persones amb discapacitat de Menorca denuncia públicament la vulneració constant i sistemàtica del dret de les persones a mobilitat reduïda. El Consell Insular garanteix que el finançament arribarà als ajuntaments i avancen la posada en marxa d'una oficina d'accessibilitat. Carles Marquès.
La coordinadora denuncia la vulneració flagrant dels drets fonamentals de les persones amb discapacitat a circular lliurement i amb dignitat. En rampes inútils, voreres sense rebaixar o accessos bloquejats amb obstacles converteixen la vida quotidiana d'un ciutadà en cadira de rodes en un autèntic camp de proves. Esperança Barceló és la presidenta de la coordinadora de persones amb discapacitat de Menorca.
Toca molt la moral de que hi hagi unes lleis aprovades i que no s'acompleixin. Perquè és indigne per a les persones que necessiten poder-se moure com tothom. És una il·legalitat, clar que sí, però com tantes altres lleis. Se fa la llei, però després no se dota de pressupost.
Des del Consell anuncien que presentaran a la Junta de Baldes de dimecres una nova proposta de conveni per dotar de finançament als ajuntaments. Sentim la consellera de Benestar Social, Carme Reinés.
La idea és finançar el cost que pugui tenir el pla d'insular municipal d'accessibilitat que tingui cada ajuntament.
El Consell ha avançat també la propera creació d'una oficina d'accessibilitat per treballar de manera coordinada amb els ajuntaments.
Tenim previst que dins el primer trimestre de l'any que ve poder comptar amb un tècnic d'accessibilitat i nosaltres creiem que aquesta figura permetrà poder donar assessorament en els ajuntaments a l'hora de realitzar accions o obres.
Està molt bé que tinguem plans d'accessibilitat, està molt bé que tinguem oficines d'accessibilitat, però la impressió que m'ho dones aquesta, que mos quedem aquí.
La coordinadora reclama la revisió dels punts inaccessibles, la implementació d'un pla insular d'accessibilitat que garanteixi el compliment de la normativa i la creació de mecanismes de seguiment i sanció per evitar vulneracions de la llei.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma ha invertit 3 milions d'euros per millorar la plaça de Gomila i els voltants. S'han ampliat les voravies, s'ha col·locat nou mobiliari i s'han fet obres de serveis.
Segons el batle Jaime Martínez, feia més de 25 anys que no s'hi feia cap actuació. També ha posat en relleu que gràcies a la iniciativa privada s'han recuperat molts edificis fins fa poc totalment obsolets.
Avui hem volgut venir aquí per repassar també i veure com s'estan desenvolupant aquestes obres i aquestes millores en aquest barri. Un barri, a més, que com saben, pues, va estar molt d'anys abandonat, amb un pla de renovació pendent històricament.
I l'Ajuntament d'Algaida ha creat la nova unitat rústica per posar ordre a fora vila. Actualment, aquest municipi del Pla de Mallorca té 1.700 residents empadronats en sòl rústic i 1.000 places de lloguer vacacional, a més d'una gran extensió que fan complicats els controls i la gestió del dia a dia.
L'abocament de residus és un dels problemes que creix a Algaida a mesura que s'incrementa l'ús residencial en rústic. Cada vegada viu més gent a fora vila i el control amb l'Ajuntament és complicat. Pellos Bordó i és l'encarregat de les àrees d'aportació de fems de fora vila.
No se fan les coses com toca, la gent no és descuidada i així de menys reben multes, el que fa la gent de més encara es tirar-ho fora vila, tirar-ho a vora d'un camí, una finca, i sí, s'estan detectant aquests problemes.
Aquesta unitat agilitzarà els controls i la comunicació entre la brigada municipal, la policia local, l'equip de govern i el celador d'urbanisme. Llorem Bosch és el cap de la policia local.
Aquesta unitat també està pensada per detectar el que són obres il·legals, o bé si han posat un contenedor, o si han posat una casa així prefabricada. Tot això està també pensat per detectar aquestes coses.
Ben aviat els residents en Rostit podran comunicar totes les incidències en una aplicació mòbil que s'està dissenyant. Ho explica Margalida Fullana.
Penseu que nosaltres tenim un dels termes més extensos d'Espà de Mallorca. El municipi del Gaida té un territori bastant extens amb molt de camins municipals. I els darrers anys hi ha hagut un augment de la població bastant important.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha presentat avui la renúncia després de la condemna del Tribunal Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. Ho ha notificat per carta el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
A la missiva, García Ortiz diu que té un profund respecte cap a les resolucions judicials després de la sentència del Suprem i que per això ha arribat el moment d'abandonar aquesta responsabilitat. En una entrevista a Televisió Espanyola, la portaveu del govern, Pilar Alegría, ha mostrat el seu respecte per la decisió de García Ortiz i ha dit que ara l'executiu engegarà el procediment per designar un nou fiscal general de l'Estat.
Evidentemente, lo que sí que les puedo garantizar es que la persona que propondrá el gobierno de España será una persona con una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico como corresponde.
El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, exigeix que el nou fiscal general compleixi amb els requisits que marca la llei.
Que el nuevo fiscal general del Estado sea, primero, un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión, que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial y que no haya desempeñado cargos políticos en los 5 años anteriores. Esto ya es una obligación legal.
I Jordi Pujol serà jutjat tot i el seu estat de salut. L'Audiència Nacional ha rebutjat exonerar-lo, com volia la defensa, després d'una vista prèvia amb l'expresident català.
El tribunal ha acordat que l'haurà de seguir per videoconferència des del seu domicili a Barcelona i que, si l'estat de salut empitjora, ja decidirà què fan. La defensa havia demanat arxivar la causa després que els forenses han conclòs que Jordi Pujol, de 95 anys, no està en condicions físiques ni cognitives per compareixer ni en capacitat per defensar-se amb autosuficiència. Sense l'expresident a Madrid, el banc dels acusats i els 7 fills, Pujol, Ferrusola i l'exparella del fill gran. S'enfronten a penes de 8 a 29 anys de presó per amagar Andorra la fortuna familiar sense declarar hisenda.
I la jutgessa que investiga la gestió de la Dana ha sol·licitat la factura del dinar en el restaurant El Ventorro, on va dinar Carlos Mazón i la periodista Maribel Vilaplana el dia de les tràgiques inundacions que varen deixar 229 víctimes mortals.
La instructora de Catarroja també ha demanat al candidat a la presidència de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que porti la factura del telèfon en què va fer o va rebre les telefonades que aquell dia va mantenir amb Carlos Mazón i Salomé Prades.
En paral·lel, en el Congrés avui han comparegut la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, i el president de la Diputació Valenciana, Vicent Mompó, en la comissió d'investigació de la Dana.
Mompó ha lamentat que va faltar informació per poder prendre les decisions adequades i que davant de la major catàstrofe de la història d'Espanya no hi va haver una resposta nacional. Mentre que Camarero ha culpat el ministre d'Interior i el de Defensa de no enviar efectius a temps. Sobre la gestió de Carlos Mazón ha evitat pronunciar-se, però ha explicat que la darrera vegada que va parlar amb ell, el dia de la Dana, va ser al migdia.
I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha tornat a defensar que la pau en Rússia no pot estar condicionada a la modificació de les fronteres. Actualment s'està fent feina sobre un nou marc de pau actualitzat i perfeccionant ja que el pla de 28 punts de Trump no agradava a Ucraïna.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
El mes de desembre del 1961 es posava en marxa Cavall Fort, una revista de còmic en català dirigit a joves i infants que 64 anys més tard encara esperen a les seves bústies cada 15 dies. Són 10.000 subscriptors sobre el que es mantenia ben viva una publicació referencial. En parlarà aquesta setmana Inca la seva directora Mònica Estruc, que també farà un taller per a infants, Sandra Martínez.
I tot emmarcat en el còmic Nostrum d'enguany, que té la capital del Reguer com a escenari principal. Cavall Fort va néixer en ple franquisme i era, a banda d'un TVO pels menuts, gairebé una militància. Més d'una generació va tenir els seus personatges com a referents, però ara que les coses han canviat, ara que hi ha tants estímuls pels infants, Ara que han passat 64 anys, encara hi ha nins i nines impacients per rebre el cavall fort o el seu germà petit, el tetano, i la resposta és un sí rotund.
Jo crec que és una cosa que ells la senten molt seva, perquè arriba el seu nom i, per tant, no és una cosa que la vagin a comprar al quiosc, sinó que els arriba a casa i és per ells. És realment un al·licient que tenen els nens d'avui dia i que les famílies també el viuen, no? com una bona solució, com una bona alternativa a les mil propostes que ja tenen els infants.
I es manté també en part aquesta militància que comentàvem, perquè un miler de cavalls forts i tetanos, amb jocs, històries, reptes i personatges, viatgen cada 15 dies arreu del món, allà on feines, estudis o imprevistos hi han duit les famílies.
Són el seu lligam amb el país, amb la família que queda aquí, amb els avis en molts casos, i per tant no deixa de ser també que fa un ús o una utilitat en aquest sentit de mantenir el lligam amb tota gent que està vivint fora, però que evidentment se senten encara part d'aquí i que se senten lligats.
Dijous, Estruc i també Catalina Mejía, que és la directora literària de Salamandra Gràfic i Distrito Manga, mantindran una trobada amb estudiants i professionals. L'endemà serà el moment dels tallers escolars, que comptaran amb la col·laboració de Jaume Balaguer i que tindran una doble vessant.
Què és el còmic i com es treballa un procés d'elaboració d'un còmic amb el guió, els esbossos, els dibuixos en negre i després els dibuixos en color i com això acaba imprès a la revista i els ho ensenyarem. I després el Jaume els proposarà fer ells també a partir d'un còmic, diguem, que ell haurà començat, que puguin acabar amb el que els hem explicat de com s'elabora un còmic, que ells també puguin fer una pàgina d'un còmic seu.
Estruc és la directora d'Edicions Cavall Fort des de l'any 2022. És la segona dona responsable